El desgavell a Rodalies s'allargarà fins a l'abril. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El restabliment del servei habitual de Rodalies, el que hi havia abans de la crisi actual, trigarà encara setmanes. Ho admeten ja des del govern espanyol i també des de Renfe, Joan Bota.
Descartat el primer horitzó, que era que dilluns passat es pogués oferir un servei de trens relativament normal, ara el nou calendari ens porta a Setmana Santa, primer per reobrir les línies tallades i després per poder solucionar les actuals limitacions de velocitat.
Més detall, Jordi Canal.
La prioritat és recuperar la circulació en aquests trams tallats que es fan ara per carretera. Per exemple, es parla de les línies regionals R13 i R14 o la línia R3, la de Vic i Puigcerdà, obres de desdoblament a banda. Després s'abordaran totes aquestes incidències que fan que els convois circulin més lentament i tot plegat s'allargarà fins a l'abril. Sentim Antonio Carmona, portaveu de Renfe.
Totes les limitacions de cara a l'abril, Adif està actuant en pràcticament 91 punts de la xarxa.
Tot plegat derivarà demà en una doble manifestació contra el funcionament de Rodalies, al matí convocada per l'ANC i a la tarda convocada per plataformes d'usuaris. I dilluns, dimarts i dimecres de la setmana que ve en la vaga convocada pels maquinistes.
Al Catalunya migdia ens fixarem en com el caos a Rodalies s'ha convertit ja en una crisi global de mobilitat i dels efectes que això comporta tant pel que fa a la circulació com també a la contaminació.
Mentrestant, a aquesta hora, els que protesten al centre de Barcelona són els pagesos, que recorden la tracturada massiva amb què van col·lapsar el país ara fa 2 anys, Mireia Sala.
Sí, diuen que la situació no ha millorat gaire i continuen tenint els mateixos problemes d'accés de burocràcia, de fauna salvatge i ara reclamen també que es modifiquin els protocols de sanitat pel que fa a la dermatosi nodular o la grip aviària. A més, també protesten per l'acord de la Unió Europea amb el Mercosur. El centenar llarg de tractors i cotxes es quedaran davant del Departament d'Agricultura fins demà a la tarda.
Maquinistes de trens, pagesos i la setmana que ve, dimecres, també hi ha convocada una vaga d'educació i els sindicats han revelat avui que no serà l'única.
De cara al març, els sindicats convoquen en bloc tota una setmana de vaga. Mestres i professors adverteixen que aniran endurint el pols amb el govern si no se'ls milloren les condicions econòmiques i laborals.
Barcelona, Sara Canyete.
Els sindicats diuen que no aturaran les protestes fins que arribin a un acord amb el govern i acusen el Departament d'Educació de saltar-se el calendari de negociacions pactat abans de Nadal. Reclamen millores salarials i avisen que no acceptaran cap proposta que depengui de l'aprovació o no d'un nou pressupost.
I la Comissió Europea amenaça TikTok amb una multa milionària pel seu funcionament, que considera que és addictiu. Brussel·les, Bruno Fortea.
Preocupa, sobretot, l'impacte que té en la salut mental d'infants i adolescents. TikTok haurà de canviar la seva aplicació o reforçar-ne els controls interns si vol estalviar-se, en un futur, la sanció de les autoritats europees, que pot arribar a equivaldre al 6% de la facturació global de la plataforma xinesa.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Avui, Marta García, amb els rivals de semifinals de la Copa del Rei i de la Reina, ja confirmats.
El Barça jugarà contra l'Atlètic de Madrid amb la tornada al Camp Nou i en la competició femenina hi haurà semifinal catalana. Badalona Women Barça. Això el dia que Fermín ha firmat la seva renovació amb el Club Blaugrana fins al 2031 i amb Hansi Flick, que encara no disposarà per a demà en la Lliga de Rafinha. Sentirem també Mitchell, perquè el Girona ha visitat també demà el camp del Sevilla i parlarem de l'Eurolliga i dels Jocs Olímpics d'hivern que s'inauguren avui.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia, doncs molts punts de retenció, però no ens consten incidències en cap punt. Tenim molta intensitat tant d'entrada com de sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat. També comencen a anar plenes les dues rondes. Matí de molta retenció a la C60 per unes obres al túnel de Parpés. Intensitat també a la P7 i la B30 a Cerdanyola i Barberà, C17 a Parets, i els punts habituals d'aquests dies a la P7 al voltant del Tall, a Martorell, a l'A2 i la B23 fins a Sant Joan d'Espí, també B24 a Vallirana, i al centre de Barcelona, com ja heu dit, està tallada la Gran Via per la protesta de la revolta.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Jofre Genué, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Avui tenim sol i això gairebé és notícia. Ens hi acostumem o no?
Doncs no del tot, perquè continua aquesta dinàmica d'anar passant fronts, tot i que ja aquesta setmana s'ha notat que arriben una mica més descafeinat, no molt intensos, i a més ens donen aquestes pauses, aquestes estones de sol, que ara mateix, per exemple, estan fent que la temperatura torni a arribar als 21 graus a Tortosa, potser en alguns indrets del territori, fins i tot amb una miqueta de flaire primerenca. Però bé, no ens podem refiar, perquè de fet ens arriba un front aquesta nit i n'arriba un altre la nit de dissabte a diumenge. El d'aquesta nit farà que el cel es vagi ennuvolant al llarg de les properes hores. A més, independentment, hi ha algunes nuvolades que donen alguns ruixats cap a l'Albera, nord de les comarques de Girona Pirineu Oriental, i acabarem la jornada amb un cel més ennuvolat un altre cop i alguns pugims a Ponent, Terres de l'Ebre. El front passarà ràpid al llarg de la nit. Per tant, demà tornarem a tenir aquesta sensació doncs, de tranquil·litat, un dissabte que aguantarà força, de fet farà força bo, i amb temperatures potser no tan elevades, més fresca. I de cara a darreres hores, al llarg de la tarda, un nou augment de núvols, que ja a últimes hores pot donar algun primer ruixat a les Terres de l'Ebre, i és que diumenge aquest front potser farà una mica més el ronso al matí, per tant, matí de diumenge més ennuvolat, amb ruixats que aniran marxant, a la tarda se'n poden reproduir al nord-est, potser no acabi de fer net arreu, i a més, amb neu al Pirineu per sobre dels 900 metres.
Gràcies, Jofre. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Fins d'aquí un parell de mesos, a l'abril, el servei de Rodalies i de Regionals no tornarà a ser l'habitual, el que teníem abans de la crisi que va començar amb l'accident de Gelida de fa més de 2 setmanes. D'entrada, s'aniran reobrint les línies tallades, que encara obliguen a fer prop d'una desena de trams per carretera. I després, s'hauran de resoldre altres punts insegurs i les incidències que provoquen les limitacions de velocitat i que obliguen els combois a alentir la marxa. I com dèiem, el govern espanyol i Renfe calculen que caldran aquests 2 pròxims mesos per tenir tot això resolt, Jordi Canal.
Sí, ara mateix, el més immediat, és la represa en les pròximes hores de la circulació habitual de la línia R4 a Sant Feliu de Llobregat. Ja s'hi ha resolt el despreniment de terres que hi va haver, i Sílvia Paneque, consellera de Territori.
En les properes hores també, amb les marxes exploratòries i marxes blanques, que són aquestes marxes no comercials, buides d'usuaris, probablement podríem també tenir la represa en aquest tram.
De cara a la setmana que ve, les pròximes reobertures estan previstes als trams Vinaixa Sant Vicenç de l'R13 i Vinaixa Reus de l'R14. La seguirà la línia R3, la de Vic i Puigcerdà, amb l'excepció del tram afectat per les obres de desdoblament. I després, la resta de línies i els treballs fins a completar-ho tot a l'abril. Com han reiterat en les últimes hores el secretari d'Estat de Transport i el portaveu de Renfe, Santim Antonio Carmona.
En la línia del que va dir el secretari d'Estat, la R3 es treballa perquè estigui recuperant 2 setmanes, totes les limitacions de cara a l'abril. Adif està actuant en pràcticament 91 punts de la xarxa per poder revertir aquesta situació.
De cara a dilluns, dimarts i dimecres de la setmana que ve, s'hi ha d'afegir la vaga ferroviària convocada a tot l'Estat. Una nova reunió avui entre govern espanyol i sindicats ha acabat sense acord, però es mantindran les negociacions durant el cap de setmana.
Aquesta, doncs, és la situació que tenim a les portes d'un dissabte de manifestacions per denunciar aquest caos de Rodalies. Al matí, una convocada per l'Assemblea Nacional Catalana. I a la tarda, ho fan diverses entitats del transport públic. Un dels partits que s'hi sumarà és Junts per Catalunya, que avui ha defensat que hi ha base legal per tal que la Generalitat rescindeixi a Renfe el contracte de Rodalies i que assumeixi el servei Ferrocarrils de la Generalitat. Salvador Vergés és el portaveu del grup parlamentari de Junts.
Nosaltres sempre l'havíem reclamat per la via de l'acord, però que això no és possible, i donades les circumstàncies d'aquest episodi extrem que estem visquent de col·lapse de mobilitat en aquests darrers dies, doncs el que fem és fer-ho per una altra via, que és la via del contraatac en defensa pròpia. Així de clar.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ja ha descartat retirar el servei de Rodalies a Renfe. I mentrestant, l'Ajuntament de Barcelona minimitza l'impacte d'aquesta crisi de Rodalies. Detecta que s'han avançat les cues d'hora punta a primera hora del matí a Barcelona, però diu que la mobilitat en vehicle particular només ha crescut un 5%. Segons el consistori barceloní, l'aixecament de les restriccions de la zona de baixes emissions tampoc no ha portat més vehicles sense etiqueta a la ciutat. Ajuntament de Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia. Segons el govern municipal, no s'està notant de forma significativa l'increment de mobilitat a la capital catalana, així un avançament de les retencions, sobretot a les entrades de la Gran Via Sud i la Meridiana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
Un 5% d'increment als accessos de la ciutat, no a la ciutat, als accessos de la ciutat, i en la franja de 6 a 8 del matí. A rondes un 2%, de nou en la franja de 6 a 8. En el conjunt del matí, el volum de trànsit és aproximadament el mateix que un divendres precrisi de Rodalia.
Pel que fa a l'impacte de la mesura decretada per la Generalitat de suspendre la zona de baixes emissions, no hi ha un increment de vehicles que accedeixin sense etiqueta ni més contaminació.
Respecte a la contaminació, no estem veient cap canvi. Deia que ha estat, a més, pràcticament nul o nul l'efecte de la suspensió fins ara, i per tant, doncs, des d'aquest punt de vista, una bona notícia.
L'Ajuntament admet que precisament avui, amb la manifestació dels pagesos i demà amb l'any nou xinès i la protesta per Rodalies, la jornada pot ser més complicada i recomana el metro per desplaçar-se.
I a tots aquests problemes de mobilitat per la crisi de Rodalies se li afegeix el col·lapse al centre de Barcelona provocat per la concentració d'una seixantena de tractors i una vuitantena més de vehicles organitzada per Revolta Pagesa, el gremi de la pagesia catalana. Estan situats davant de la seu del Departament d'Agricultura, la Gran Via de Barcelona, on volen parlar amb el conseller del RAM per mostrar el malestar del sector que reclama solucions a les seves demandes. Això dos anys després de la primera gran tracturada que van fer també a la capital catalana i que repeteix perquè consideren que en aquest temps s'han resolt molt poques coses. Tenen previst estar-s'hi fins demà i no descarten participar també a la manifestació de demà dels usuaris de Rodalies. Tenim una unitat mòbil a la seu del Departament d'Agricultura. Allà tenim la Mireia Sala. Mireia, bon dia.
Bon dia, Òscar. Doncs Revolta Pagesa es queixa que en dos anys no s'han resolt els problemes amb l'accés de burocràcia, que la fauna salvatge es continua menjant les collites i continuen tenint problemes amb els impostos al gasoil. A més, el seu portaveu, Jordi Ginebreda, diu que el departament tampoc ha complert les promeses que els va fer a principis de gener sobre per canviar els protocols sanitaris.
Hi havia d'haver modificacions en temes de protocols de sanitat, tant de tuberculosi com de dermatosi, hi havia d'haver temes d'impostos de gasoll i tema de normatives, de documentació, de tràmits que s'havien d'arreglar i que, bueno, aquí estem, no? Llavors, bueno, celebrem l'aniversari.
En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha dit que entén les reivindicacions del sector.
Compartim la majoria de les demandes. Jo defensaré el que defensa el sector a Catalunya. I després un altre missatge que dono. El que és competència de la Generalitat, anem-hi a totes. Més pressupost, regulacions més fàcils pel dia a dia. Hem fet algun tràmit de simplificació? Sí. Se n'han de fer molts més, també. I no ens en sortirem si cadascú va a la seva, eh? I el que haguem de traslladar a Brussel·les, cap allà que hem d'anar.
Com dèieu, els pagesos tenen previst quedar-se aquí fins demà a la tarda. Ara estan començant a preparar el dinar i a la tarda hi faran diverses activitats per fer pedagogia als ciutadans sobre la bondat del menjar de proximitat, com per exemple un taller per fer un hort urbà.
I d'un sector que protesta a un altre. Els sindicats de l'ensenyament convoquen una setmana sencera de vaga al mes de març i avisen que no pararan les protestes fins que no arribin a un acord amb el govern per millorar les condicions econòmiques i laborals dels professors. Abans, però, dimecres que ve, 11 de febrer, ja hi ha convocada la primera vaga d'aquest curs, Sara Canyeté.
Sí, la vaga d'una setmana serà del 16 al 20 de març i la convoquen tots els sindicats de forma conjunta. Ara treballen en les concrecions, però descarten fer aturades parcials i ja avisen que seran aturades de 24 hores. Els sindicats acusen el Departament d'Educació de falta de voluntat negociadora perquè abans de Nadal es va pactar un calendari que preveia tancar la negociació per les millores de sou abans de final de febrer i diuen que no han ni començat. També aquesta setmana estava prevista una mesa sectorial que el Departament hauria desconvocat a última hora del dia abans sense cap explicació. Ramiro Gil és el portaveu del sindicat Professors de Secundària.
Aquí hi ha una manca de seriositat absoluta, no? Llavors nosaltres ja estem decidits a donar el següent pas, que és convocar aquesta setmana de vaga que tindrà lloc al març. Això ja és una presa de pèl, per tant nosaltres estem avançant amb aquesta convocatòria.
De moment no hi ha cap reunió prevista amb el departament abans de la vaga de dimecres que ve, dia 11. Els sindicats també avisen que no acceptaran cap proposta econòmica que vagi vinculada a l'aprovació o no d'un nou pressupost.
Més coses. La Comissió Europea amenaça de castigar la xarxa social TikTok amb una multa milionària pel dany psicològic que diu que genera el seu disseny addictiu, sobretot als menors d'edat. L'executiu comunitari considera il·legal que aquesta plataforma reprodueixi vídeos i fotos sense interrupcions, només movent el dit per la pantalla, amb l'objectiu d'atrapar l'usuari durant el màxim temps possible dins de l'aplicació. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
Hola, bon dia. TikTok haurà de canviar el disseny de la seva aplicació o reforçar-ne els controls interns si vol estalviar-se en un futur una multa milionària que pot equivaler al 6% de la seva facturació anual arreu del món. La Comissió Europea vol anar-hi fins al final, tot i que ara ha obert un període de temps perquè la plataforma xinesa pugui fer canvis o, com a mínim, defensar-se legalment de les acusacions que li ha llançat avui el portaveu de l'executiu comunitari, Thomas Regner.
TikTok's
El disseny addictiu de TikTok vulnera la llei europea de serveis digitals. Aquesta és la nostra conclusió preliminar després d'haver fet una investigació exhaustiva. TikTok no ha calibrat prou bé com les seves funcionalitats addictives poden perjudicar els usuaris i no han aplicat mesures efectives per frenar aquests riscos.
En el punt de mira hi ha diverses característiques que TikTok també comparteix amb altres xarxes socials. La més coneguda és l'escroll infinit, que és quan els vídeos van passant per la pantalla sense aturador. Brussel·les també veu perillós l'enviament constant de notificacions i el sistema que TikTok utilitza per detectar de forma molt precisa els interessos dels usuaris i mostrar-los sempre continguts que els puguin agradar, perquè passin així més temps dins de l'aplicació. Tot plegat és un còctel perfecte per als més joves.
TikTok és de llarg la plataforma més utilitzada després de la mitjanit pels nens d'entre 13 i 18 anys. Aquestes estadístiques són molt alarmants.
I alerta que tot això pot malmetre la salut mental dels usuaris.
Passar un minut d'un quart de tres de la tarda, l'Aragó acaba avui la campanya electoral per a les eleccions d'aquest diumenge, marcada pel finançament autonòmic i pels pactes amb l'extrema dreta. Totes les enquestes apunten a una nova victòria de Jorge Azcón, del Partit Popular, cosa que li permetria seguir el govern, però encara més depenent de Vox, que aspira a doblar els seus resultats. L'aposta de Pedro Sánchez, l'exministre Pilar Alegría, intenta remuntar els pronòstics que la poden portar als pitjors resultats dels socialistes a l'Aragó. Enviat especial a Saragossa, Cristian Roldán, bon dia.
Bon dia, Òscar. Doncs sí, el Partit Popular ha avançat les eleccions a l'Aragó per sortir enfortit, empènyer Feijó a la Moncloa i també pressionar el PSOE. Però la foto de diumenge pot deixar els populars amb la llista de propòsits a mitges. Jorge Azcón, amb poc més de 2 anys de govern, té tots els números per guanyar els comicis, però tornaria a necessitar Vox per governar i se'l trobarà molt més fort. Per això Azcón busca el cos a cos amb els d'Abascal.
Vox hoy es el mismo populismo que era Podemos.
A l'altre costat, la primera ministra que ha saltat de l'executiu de Pedro Sánchez per ser cap de cartell en unes autonòmiques, Pilar Alegría, que busca intentar remuntar aquestes enquestes a contrarrellotge.
Unas elecciones que fueran convocadas por Jorge Azcón atendiendo al mandato de Feijó. Y ante su falta de proyecto para Aragón, volveremos a escucharle cómo nos habla de Cataluña o de Pedro Sánchez.
I a l'esquerra del PSOE, la Junta Aragonesista i Esquerra Unida es disputen liderar aquest espai. De fet, el professor de Comunicació Política de la Universitat de Saragossa, Daniel Cabrera, explica més per què Catalunya ha estat molt present en aquesta campanya.
El agravio comparativo, digamos, que a lo mejor en el caso de Aragón tiene como algún elemento cultural histórico, a diferencia de otras comunidades, ¿no? Aragón siempre se ha medido con Cataluña y entonces ese tema que es nacional aquí salió.
Sánchez i Feijó tancaran la campanya aquest vespre aquí a Saragossa i els populars, perquè us feu una idea, mobilitzaran també l'agitador Vito Quiles i un grup que canta Tornar al 1936. Cristian.
Sovint, el personal de les unitats de nounats als hospitals públics es troben amb barreres culturals a l'hora d'atendre les mares i el seu nadó. És per això que per primera vegada l'Institut Català de la Salut fa unes jornades de formació sobre diversitat cultural per donar pautes d'actuació als professionals que atenen els parts a 6 grans hospitals catalans. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Quines situacions es troben?
Doncs mira, amb una casuística que és especialment important quan el nadó és prematur, tal com explica la doctora Dolors Esteban, del Servei de Prematurs de l'Hospital Germans Trias de Badalona, un centre de l'ICS, de l'Institut Català de la Salut, on el 40% dels naixements són de mares amb diversitat cultural.
Tenim la llet materna de banc, que és de donants de llet materna. Llavors, hem tingut més d'un cas de dones de cultura musulmana que aquesta llet la rebutjaven, no la volien. I era perquè a la cultura musulmana, si és un nen i una nena, no poden compartir la llet, perquè es consideren llavors germans de llet, i si aquest nen i aquesta nena de grans es casen, això Mahoma no veu bé.
La neonatòloga, també dels Germans Trias, Roser Porta, explica un altre costum de les mares xineses.
En el postpart, la mare no s'ocupa directament de les cures del nen, que això ho fan les àvies, i ella es queda a casa sent cuidada a casa. Clar, si el nadó està a casa, no hi ha problema. Si el nadó està ingressat a una UCI neonatal, molts cops aquest consell que els donem d'esdevenir, fer mètode cangur, fer pell en pell, no el poden complir per aquest problema. Llavors, es tracta d'entendre-ho i buscar maneres de pactar la millor, visites més curtes, o buscar altres membres de la família que ho puguin fer.
La Habiba és musulmana, fa 4 mesos que té ingressada la filla a la unitat de prematurs dels Germans Trias i diu que treure's llet del pit en públic ha estat un problema per ella.
Me ha costado mucho sacar leche aquí en el pasillo delante de la gente. Eso es lo que me da un poco de vergüenza y no, no puedo estar desnuda delante de todo.
El 2024, el 35% dels naixements a Catalunya han estat de mares estrangeres.
I una cosa més abans de la publicitat. César González Bueno ha explicat que deixa el càrrec de conseller delegat del Banc Sabadell per iniciativa pròpia, d'acord amb l'entitat, i perquè ara és el millor moment per fer-ho. Li agafarà el relleu Marc Armengol, que liderarà una nova etapa marcada per la introducció de la intel·ligència artificial al negoci. González Bueno ho ha justificat durant la presentació dels primers resultats del Sabadell després del fracàs de l'OPA del BBVA. Sant Cugat del Vallès, Sara Riera.
Bon dia. González Bueno només ha concretat que no tornarà a treballar a la banca espanyola. El seu futur l'anirà aclarint amb el temps, ha dit. S'ha desfet en elogis cap al banc i cap al seu president. Afirma que la seva sortida estava cantada d'alguna manera després de 5 anys al peu del canó, l'última amb una OPA pel mig, i que si no hagués estat ara, hagués estat l'any que ve, però que ara tenien un relleu consensuat. Marc Armengol ha liderat la venda de la filial britànica del Sabadell, el TSB, al Santander, que ha aportat ni més ni menys que una quarta part dels beneficis d'aquest últim any al grup.
Però me pareció que si no era ahora, era dentro de un año. Y si era dentro de un año, era un lío. Porque teníamos claro que era Marc el sucesor. Y entonces Marc, pues el momento es ahora. Y es un momento perfecto. Y lo decía al principio, el elemento sorpresa es buenísimo en una organización. Si hubiese sido más tarde, ara no se lo esperava nadie.
González Bueno deixarà al maig un Sabadell que aquest any 25 ha guanyat uns 1.800 milions d'euros i ha incrementat un 9% el seu valor al mercat. Armengol té el repte ara d'impulsar la transformació digital. Penseu que aquest any passat la meitat dels clients que ha captat el Sabadell ja ha estat a través de la banca digital.
Passant 6 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida la informació internacional.
Catalunya migdia.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
Ei, com anunciaries a la ràdio que Ilerna sorteja un cotxe entre els alumnes que es matriculin a FP Online?
Ja ho tinc. Ilerna sorteja un cotxe. Ilerna sorteja un cotxe, saps què? Ilerna sorteja un cotxe.
Original. Alguna cosa més?
Ilerna, el centre d'FP amb més de 30 cicles online i més del 90% d'ocupabilitat, sorteja un cotxe. Matriculat ja a ilerna.es.
Hivern s'escriu amb H o sense H?
Hivern és amb H.
Segur?
Igual que si busques un SUV, perquè aleshores és H de Hyundai, H d'híbrid i H de ho fem fàcil. Hyundai Kona des de 130 euros al mes. Més fàcil que mai. Finançament amb Banco CTLM fins al 28 de febrer. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Xarxa Hyundai de Barcelona.
Nen, l'altre dia m'arriba una factura de la llum que feia por.
Ja, però quina mandra canviar de companyia, no?
Cap mandra! El RAC m'ho ha fet tot. M'han buscat una oferta millor i han tramitat el canvi.
Ostres, sort del RAC! Has vist la llum al final del túnel.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Segons un estudi del doctor McDougall, l'ànima pesa 21 grams.
Ni més ni menys.
I si fos així, quant pesaria l'ànima d'una pel·lícula?
I quin sentit tindria posar-hi l'ànima si després no ho podem celebrar?
Ànima. Trescat amb els 18ens Premis Gaudí. Diumenge a la nit, viu la gala en directe a TV3, Catalunya Ràdio i la plataforma Trescat.
Catalunya migdia. D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Ja estan en marxa les negociacions entre els Estats Units i l'Iran per intentar acostar posicions entre dos antagonistes històrics de l'escena internacional. Les converses han arrencat aquest matí a Oman amb condicions molt fràgils. D'entrada, les delegacions no s'han vist les cares directament. Tampoc no estan d'acord sobre el marc sobre el qual han de prendre decisions. I els Estats Units mantenen oberta, per si de cas, l'amenaça militar, Nando Sanoguera.
El ministre d'Afers Estrangers d'Oman està fent de pont entre dues delegacions assegudes en sales diferents, la que encapçala el cap de la diplomàcia iraniana Abbas Araghchi i la que integren l'enviat especial nord-americà Steve Witkoff amb el gendre de Donald Trump, Jared Kushner. Araghchi ha fet a Hamas un missatge dient que l'Iran entra en la diplomàcia amb els ulls oberts i amb una memòria ferma de l'últim any, una referència als atacs dels Estats Units i Israel del mes de juny. Teheran vol que les negociacions es limitin al seu programa nuclear, però Washington també pretén incloure-hi els míssils balístics i la repressió recent de les manifestacions contra el règim islamista. Tot
tot enmig de l'amenaça de la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, que la via militar sempre està oberta.
Mentre les negociacions tenen lloc, recordo al règim iranià que el president té moltes opcions a la seva disposició, a més de la diplomàcia, com a comandant en cap de l'exèrcit més poderós de la història del món.
I com a mostra d'aquest clima d'incertesa, els Estats Units han demanat als seus ciutadans a l'Iran que abandonin el país ara o que almenys tinguin un pla per sortir que no depengui de l'ajuda del govern nord-americà.
I al Pakistan hi ha hagut com a mínim 30 morts i 170 ferits en el pitjor atemptat suïcida de l'última dècada. L'atacant s'ha fet esclatar en una mesquita xiïta a Islamabad.
Tot i que ningú ha reivindicat l'atac, les agressions contra xiïtes són freqüents per part dels insurgents talibans de confessió sunnita. De fet, la violència al Pakistan ha augmentat des que els talibans van recuperar el poder a la veïna Afganistan fa gairebé 5 anys, tot i que Islamabad no sol ser blanc de les bombes, ja que la capital està fortament protegida. A més, avui estava especialment blindada per la visita del president de l'Uzbekistan. La policia ha explicat que han parat l'atacant a l'entrada de la mesquita just abans de la detonació. Les autoritats també han apuntat a l'Estat Islàmic com a possible autor.
I mentrestant, Rússia ha acusat Ucraïna d'intentar assassinar el número 2 de la intel·ligència militar russa, que aquest matí ha rebut diversos trets a Moscou. El general de l'espionatge rus, que ha estat traslladat a l'hospital, és la mà dreta del negociador en les converses de pau amb Ucraïna i els Estats Units que es fan a Abu Dhabi, Núria Har.
El Kremlin ha obert una investigació per l'intent d'assassinat del general Vladimir Alexeyev, que ha rebut diversos trets en un edifici residencial a prop d'una de les autopistes que connecten el nord-oest de la perifèria amb Moscou. Es desconeix quin és el seu estat de salut i qui és l'autor dels trets que s'ha escapat. El cap de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov, ha culpat directament Zelensky de voler fer descarrilar el procés de pau.
Aquest atac terrorista confirma una vegada més la determinació del règim de Zelensky de provocar constantment la interrupció del procés de negociació.
Per ara, Ucraïna no s'ha pronunciat sobre aquest intent d'assassinat del general de les Forces Armades Russes. Amb aquest ja són 4 els atemptats contra generals russos, en poc més d'un any, 3 dels quals han estat assassinats.
I a Itàlia, avui s'inauguren els Jocs Olímpics d'hivern de Milà i Cortina. Ara, de seguida, el tram esportiu del Catalunya Migdia en parlarem. Però aquesta inauguració arriba enmig del debat sobre la restricció del dret de manifestació a Itàlia. El govern de Giorgia Meloni, d'extrema dreta, ha aprovat diverses mesures després dels incidents violents que hi va haver dissabte passat en una protesta a Turí, amb desenes de ferits i un centenar d'agents atesos, Roger Santaló.
La mesura més polèmica és la retenció preventiva durant un màxim de 12 hores de manifestants potencialment perillosos. Pel ministre de l'Interior, Matteo Piantedosi, això no atempta contra les llibertats ciutadanes.
No correspon en absolut a una mesura lliberticida. Està present en gairebé tots els sistemes jurídics europeus com a mesura de prevenció per protegir l'ordre públic. Hi ha totes les garanties.
Però les mesures volien ser més dures. Sergio Mattarella, president de la República, ha aconseguit que el govern Meloni rebaixés els aspectes més repressius perquè amenaçaven de traspassar les llibertats constitucionals. Per exemple, no inclou la voluntat de Matteo Salvini que es pagui una fiança abans de protestar. Tot enmig de la polèmica per la presència d'agents ICE nord-americans als Jocs Olímpics d'hivern. Segons el govern Meloni, no estaran operatius en terra nacional italià.
I encara una cosa més a la informació internacional. Falten 11 dies pel cap d'any xinès, i això implica que comenci l'èxode humà més gran de tot el planeta. 300 milions de migrants tornen als seus pobles per passar les festes en família. Es preveuen 9.500 milions de desplaçaments en unes vacances en què el govern vol i necessita fomentar el consum. Per això ha donat un dia de festa extra. El nostre corresponsal a Pequín, en Francesc Canals, ha fet part d'un trajecte en tren acompanyant aquests migrants interns. Francesc, bon dia.
Bon dia. Aquest any nou xinès, les autoritats han prolongat un dia més, fins a 9, les jornades de festa oficial per intentar activar el consum en aquest moment de retrobament familiar, celebracions i despeses extraordinàries, les principals vacances anuals a la Xina. Són 40 dies abans, durant i després de l'any nou xinès. El gran desenvolupament del tren d'alta velocitat els últims 20 anys facilita la vida als qui ho poden pagar, però els treballadors no qualificats continuen viatjant llargues hores en el que la Xina s'anomena trens verds, pel color dels vagons, els de tota la vida, ara amb mitjanes de velocitat de 70 km per hora. A
bord d'un comboi que es dirigeix a la província meridional de Hunan, 27 hores de viatge, parlo amb el Yohuan, de 41 anys. Treballa fent reformes a Pequín i només pot veure la seva dona i les tres criatures quan, com en aquest viatge, torna al poble per any nou xinès. Per què una vida separat de la família?
Senzillament per tenir més ingressos, més diners. Molts sectors no van gaire bé. Les reformes encara són relativament rendibles. El mercat domèstic és dur ara. Cada cop més difícil. Cada cop més i més exigent.
Pequín presenta xifres macroeconòmiques positives, però a peu de carrer la vida és més difícil. El consum no arrenca, paralitzat encara per l'esclat de la bombolla immobiliària i un mercat de treball inestable.
Tornem a Catalunya perquè les pluges de les últimes setmanes han incrementat la humitat del terra en zones com les Terres de l'Ebre i ja s'han detectat els primers despreniments, menors, al traçat de la Via Verda. El Consell Comarcal en revisa tot el recorregut i fa una crida a la prudència. Tortosa, Jordi Barranca.
Sí, bon dia. En els punts en què s'ha detectat la caiguda de terra i pedres ja s'ha actuat. Per si de cas, s'està comprovant també tot el traçat i senyalitzant els punts que més preocupen. Antoni Gilabert és el president del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Ara mateix hem fet la part de revisió, neteja i senyalització. Paral·lelament, ja hem informat les diferents administracions perquè puguin actuar en els punts que necessiten una intervenció més important.
La via és transitable, però cal extremar la precaució. Demanem que es respecte la senyalització, que s'adapte la velocitat a l'estat del terreny i, sobretot, que s'eviti fer el recorregut en dies de pluja o amb meteorologia adversa.
Tot plegat s'explica perquè després d'una intensa sequera aquí a la comarca els últims mesos han estat molt plujosos i això fa que hi hagi molta humitat al material dels talussos. Uns quilòmetres més amunt, també d'aquesta Via Verda, ja a la Terra Alta, s'ha reobert un tram tancat durant dues setmanes, en aquest cas per unes esquerdes que van aparèixer a l'entrada d'un túnel. És el tram entre Bot i Prat de Comte.
Molt més greus són els problemes que els aiguats estan provocant a Andalusia. Els equips de rescat han trobat el cos d'una persona a la zona on des de dimecres s'estava buscant una dona desapareguda pel temporal Leonardo. Podria ser, per tant, aquest cos que s'ha trobat. La borrasca, de fet, ja ha obligat a desallotjar més de 8.700 persones a tot Andalusia, on demà està previst que arribi un nou temporal, Montse Poblet.
Els equips de rescat han trobat el cos a uns 1.000 metres del punt on va desaparèixer aquesta dona de 40 anys que va caure al riu Turbilla quan mirava de salvar el seu gos. Encara no s'ha identificat el cadàver, però tot apunta que podria ser ella. El Leonardo ja ha obligat a desallotjar 8.700 persones a diferents punts d'Andalusia, 1.500 de les quals veïns del poble de Grazalema, on hi ha perill d'esllavissades, moviments de terres i esfondraments de cases, perquè l'aqüífer que passa per sota està col·lapsat i l'aigua surt per tot arreu. Aquest matí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha sobrevolat en helicòpter la zona, s'ha reunit amb alcaldes i també amb els coordinadors de l'emergència.
Estamos ya pensando no solamente en la respuesta a esta crisis, sino también en la reconstrucción, en la recuperación y en el relanzamiento de las zonas afectadas, que nos consta que son muchas. Vienen días complejos, estamos sufriendo una meteorología muy adversa, muy peligrosa, muy delicada, y por eso yo solamente quiero hacer dos llamamientos. Uno, a la calma. Dos, a la prudència.
En aquests moments, a Andalusia, hi ha 15 rius que tenen el cabal al màxim i amenacen amb desbordar-se. Una de les moltes derivades del temporal és la cancel·lació del torn de demà al matí a la fàbrica de Seat de Martorell. El tancament de l'estret de Gibraltar pel mal temps ha impedit l'arribada de peces procedents de Tunis a la factoria automobilística.
Passant una mica més de 3 minuts de 2:15 de la tarda, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Josep Manel, Carme, esteu preparats?
Sí.
Quantes estacions de la xarxa Rodalies de Catalunya hi ha actualment en funcionament al territori català?
70.
70, Carme.
A mi m'agrada molt el 69, però no sé què faré. 69.
I per què t'agrada el 69, Carme?
No sé per què.
Carme.
Ai, digue'm.
Que a mi també m'agrada el 69, eh? El número de telèfon comença i acaba el 69.
Vinga, ja me'n passes.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
És una secció nova, això, eh?
Porno en directe, està molt bé.
Amb Francesc Garriga.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant gairebé 5 minuts de dos quarts, comencem parlant de cinema. Isabel Coixet estrena Tres Adioses, la seva pel·lícula italiana.
A todas fines se asustó con la muerte.
Aquesta és la novetat més destacada de la cartellera avui, juntament amb una pel·lícula sobre esports de risc, un thriller amb un mico assassí i tres propostes infantils, Marc Garriga.
Tres Adioses té una base sòlida. El llibre semiautobiogràfic de Michela Murgia, una de les intel·lectuals més influents d'Itàlia, és la història d'una dona que recobra les ganes de viure precisament quan comprova que la vida se li acaba. És reveladora, sensible i irònica, tot i que en mans de la cineasta catalana cau sovint en el melodrama previsible i el subratllat innecessari. Això sí, cal reconèixer el gran encert de fitxar Álvar Orbacher com a protagonista. Arriba juntament amb La Fiera, de Salvador Calvo, el solvent director de Duc, es van dur quatre goies. Aquí retrata un grup de joves en una història real sobre l'addicció als esports de risc, concretament al salt base, que acaba sent trepidant, extrema i dramàtica. Ells són Álvaro Bultó, Darío Barrio i Carlos Suárez, i el repartiment els interpreten Carlos Cuevas, Miguel Bernardó i Miguel Ángel Silvestre. 911, what's your emergency? Per als fans del cinema de terror claustrofòbic, arriba Primate, una irresistible cinta de sèrie B, un thriller sagnant amb un ximpanzé extremadament intel·ligent, adoptat per una família amb bones intencions que, per culpa d'un virus, es converteix en una màquina de matar implacable. Completen les novetats a la cartellera la brillant pel·lícula iraquiana El pastís del president, el thriller distòpic català El rastre del llop i la pèssima Hellboy El hombre retorcido. A més, arriben tres films infantils, L'animalista Evolution, l'original Shana i el secreto del tiempo i la preciosa Billy, el hàmster cowboy, per als més petits.
Doncs tot això són les estrenes d'avui, però no deixem de parlar de cinema. Perquè a les portes dels Premis Gaudí, que s'entreguen aquest diumenge, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha demanat als convidats més glamour i els premiats un discurs més ben preparat. Els guardons s'entreguen, com dèiem, aquest diumenge al Liceu en una gala que podreu seguir a través dels mitjans del 3CAT, Montse Mas.
Per la presidenta de l'Acadèmia, la gala pujaria de nivell si els convidats anessin més arreglats i tindria més ritme si els discursos d'agraïment fossin més breus i estructurals, si cal, amb l'ajuda de la IA. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Preparem-nos discursos curtets. A més, actualment amb la IA podem demanar-li, fes-me un discurs amb aquests paràmetres que duri un minut i mig. I ho tindràs. I en un minut i mig es poden dir moltes coses, eh? La resta. Ens costa molt dues coses. Una, riure, i l'altra, arreglar-nos per les gales nostres. Però és que el glamour català és molt contingut. A vegades penso, ostres, estaria molt bé una miqueta passar-nos de voltes, no? Que pugéssim una mica al nivell.
Doncs ja tenim les peticions de la presidenta de l'Acadèmia Catalana del Cinema. Per cert, encara sobre el cinema català, avui hem conegut un nou informe de Plataforma per la Llengua que denuncia que el 85% de les pel·lícules estrenades en català l'any 2025 no s'han pogut veure als cinemes del País Valencià, les Illes Balears o Andorra.
Sí, el motiu és que fora de Catalunya només s'hi projecta la versió original dels títols rodats en català i les doblades són residuals. En concret, de les 114 cintes en català estrenades a Catalunya, només se'n van poder veure 20 al País Valencià, 17 a Andorra i 16 a les Illes Balears. Per tot plegat, Plataforma reclama més ajudes al doblatge i a la subtitulació en català i proposa la creació d'un dia del cinema en català amb entrades a preu reduït.
I ara, música. Avui arriba a l'Auditori de Girona l'espectacle Maria Callas, una tragèdia grega. Es tracta d'un concert homenatge a la figura de la soprano que, segons diuen els experts, va canviar la història de l'òpera. Una proposta que fusiona música, teatre i narració dramatúrgica amb direcció artística de Marcel Gorgori i la participació de l'actriu Montse Guallar. Els detalls els té a Girona la Maria Rovira.
Una proposta que fusiona música, teatre i narració dramatúrgica amb la direcció artística del periodista i divulgador cultural Marcel Gorgori.
És un concert operístic amb orquestra sinfònica, l'Orquestra Barcelona de Filharmonia, amb cor, l'Orfeo Bigatà, amb tres veus solistes femenines espectaculars, la Sara Banyeres, l'Eugènia Montenegro i la Laura Vila.
Es combina amb una lectura dramatitzada de moments àlgids de la vida de la soprano en la veu de l'actriu Montse Guallar.
No estic fent una interpretació teatral, sinó que és com una lectura dramatitzada i és com a dues veus, una veu que és el narrador i després hi ha la veu de la Maria Callas que ho explica en primera persona.
Es podrà veure el 27 de febrer al Teatre del Liceu.
I encara una cosa més abans dels esports. La cantautora Magalí Sare estrena avui el seu nou disc, Descasada, un treball que reflexiona sobre la institució del matrimoni a través de la música popular d'arreu del món i que presentarà per primer cop a Lleida el 22 de febrer. Anem fins allà, Júlia Albacar, un disc que és gairebé un estudi antropològic.
Sí, s'inspira per un lament que canten les núvies a Eslovàquia i a partir d'aquí Garé reflexiona sobre la figura de la dona i el matrimoni arreu del món. Un viatge musical a través de les cançons populars lligades al casament en diferents cultures i totes mostren una realitat.
El matrimoni ha estat una eina de control social i la dona una moneda de canvi per preservar herències, per ascendir de classe social, etc.
I també ens delata una realitat sobre els nostres casaments.
La música tradicional en els casaments s'ha perdut per complet. Els casaments són molt prefabricats o són una cosa que no ens representa gens. No?
El disc està cantat en 12 llengües i integra estils com jazz, folk o clàssica. La presentació serà el 22 de febrer a l'Auditori Enric Granados de Lleida.
Falten 20 minuts per arribar a les 3. Moment d'arribar als esports. Encara sense disposar de Rafinha a l'entrenament d'aquest matí, el Barça ultima el partit que demà l'enfrontarà al Mallorca, al Camp Nou. I Ramon Salmurri ja sap també qui serà el seu rival a les semifinals de la Copa del Rei.
L'Atlètic de Madrid serà el rival del Barça en aquestes semis de Copa. Segurament, Òscar, el rival més complicat que li podria tocar al Barça, tenint en compte que Real Societat i Atlètic de Bilbao en hores baixes anaven per l'altra banda del quadre. L'anada, a més, el Metropolitano, la tornada la setmana vinent, fa pinta que dimecres l'horari el sabrem exactament aquesta tarda. En qualsevol cas, la tornada al Camp Nou, un partit especialment complicat després d'una ronda on el Barça s'ha enfrontat a un segon. De fet, fins al moment el Barça només s'ha enfrontat a equips de categories inferiors. Per això, Alejandro Valde destacava la grandesa d'aquest enfrontament.
Un gran partido que al final, si quieres ganar la Copa, pues también tienes que enfrentarte a tus rivales. Y bueno, pues igual, con mucha ganas de que llegue el partido y pues iremos a ganar, obvio.
Doncs Valde, que diu que aniran a guanyar, però abans d'aquesta eliminatòria amb l'Atlètic de Madrid, com deies, ve el Mallorca. Avui Valde ha entrenat amb la resta dels companys, a excepció de Rafinha, que és baixa de cara a aquest partit. Tampoc hi seran Gavi, Christensen ni Pedri. I Flick, que no és gaire donat a parlar de noms propis a la roda de premsa, avui ho ha fet. Grans elogis a Frenkie de Jong, un líder per nosaltres, diu, també ha parlat de Lewandowski, reconeix que el davanter polonès voldria jugar més, però diu que el veu gaudint del present. I, per últim, ha parlat de Lamine. Flick no acostuma a elogiar-lo gaire a la sala de premsa, però Lamine ara mateix es troba en ratxa. 4 partits seguits marcant. Diu que el veu més enfocat i, sobretot, compta amb això, que entrena com un campió.
Per mi, el més important és que s'entrena com un campió. Ara mateix està en aquest estadi. És molt llest, tant a dins com fora del camp. Has de donar el millor de tu, i quan t'entrenes al 100% és quan pots rendir al 100%. Crec que ell ho sap, i això és el que vull veure d'ell, perquè el seu talent és increïble, i en la resta de coses l'hem d'ajudar.
All the other things we have to help. Doncs les floretes de Hansi Flick cap a Lamine Yamal. I ara, encara sobre el Barça masculí, un altre nom que sovint ha rebut floretes de Hansi Flick. Perquè a oficines avui és el dia. Després de renovar fins l'any 2031, Fermín firma el nou contracte amb el Barça, Marcos García.
Sí, està compareixent en directe davant dels mitjans, el sentim.
Importante porque me dan esa confianza y me ayudan a desarrollar mi juego. Y la verdad que estoy muy contento de que ellos confíen en mí, de que me ayuden a mejorar y ojalá pueda estar aquí muchos años y seguir mejorando.
Fins ara, Òscar, ha dit que està molt content amb la confiança que li dona Flick. Diu que està en un moment de maduresa, que està contentíssim, i aquella frase que agradarà la colorada diu que aquest estiu en cap cas va dubtar de marxar quan hi havia aquells rumors que el vinculaven al Chelsea.
Molt bé, doncs les reflexions de Fermín avui, que ha firmat el seu nou contracte. Hem començat explicant que el Barça masculí ja té rival a les semifinals de la Copa del Rei, serà l'Atlètic de Madrid, també té rival el Barça femení. De fet, és una semifinal catalana la que tindrem a la Copa, després que el Badalona Women i el Barça han quedat emparellats en la primera semifinal. Ahir les blaugrana van superar el Madrid per 0-4 en un partit Ruth Vilà que ha acabat sortint car.
Per la lesió de Laia Alexandri, la central passa aquest migdia a proves mèdiques a Barcelona, després de fer-se mal ahir al genoll, al minut 14 de partit. Alexandri va sortir plorant del camp, en llitera, i veurem quina és la gravetat de la seva lesió. El vestidor van voler dedicar la victòria a la jugadora de Santa Coloma de Gramenet, sense amagar la preocupació del grup, com explica Alexia Putellas.
Estem una mica, doncs, bueno, espantades, preocupades. Sabem que és una lesió de genoll, que bueno, és una de les pitjors lesions, les del genoll, doncs, bueno, espero que sigui el menys possible.
Superat el Madrid en un partit en un camp enfangat i amb diverses picabaralles entre jugadores, el Barça ja sap que jugarà les semifinals contra l'Ona Badalona. Les badalonines van superar els quarts la Reial Societat a la pròrroga amb un gol d'Itzi al minut 114 i després que la portera Maria, que no és la titular perquè la titular Canales està lesionada, aturés un penal al 94, al temps afegit de la segona part. Després de l'alegria de superar els quarts, avui l'expedició badalonina hi havia cert pessimisme per haver de jugar a les semifinals contra el Barça. Sentim Ana González.
Es que al final es sorteo puro. Es verdad que para ser sincera, pues bueno, queríamos evitarlo. Pero bueno, al final nos enfrentamos a un gran equipo. Vamos ahí con las mismas ganas y con la misma ilusión que fuimos al partido contra la Real Sociedad. Y bueno, ya se verá que en el fútbol todo es posible.
Les semifinals de Copa ja són a partit d'anada i tornada. A l'eliminatòria catalana primer jugaran a Badalona la setmana del 10 de març i la tornada serà al Johan Cruyff la setmana del 17.
I encara tenim un apunt més relacionat amb el Barça, perquè avui ha declarat l'expresident Joan Gaspar pel cas Negreira, Marta García.
Argumentant que les contínues declaracions del president del Madrid, Florentino Pérez, respecte de tot este cas, no fan mal al Barça, sinó a tot el futbol.
Yo pienso que están haciendo, sin quererlo, mucho daño al fútbol, pero mucho daño al fútbol, pero ya no al Barça, al fútbol. Es que, a ver, yo he dicho, eso siempre he dicho, y ustedes piensan que todavía hoy día en el campo hay gente que se muere de infartos en el campo por sufrir. ¿Ustedes creen que estas personas, si supiesen que el fútbol está corrompido, tendrían infarto? Por favor.
I així mateix li ho ha manifestat a la jutgessa, assegurant-li nombroses vegades que les acusacions del cas Negreira són falses i remarcant que ell no ho va deixar per això.
Jo, president del Barça, me voy del Barça, porque 100.000 españoles me dicen que me marche, porque además lo estaba haciendo mal. Yo soy gilipollas, si yo sé que se puede ganar el partido mandando al árbitro, pues hombre, hay que ser muy burro, muy tonto. O sea que, a ver, es que es tan cruel lo que se está haciendo, pero no con el Barça solamente, es que son inconscientes, con el fútbol.
Són manifestacions de Joan Gaspar després de declarar en qualitat de testimoni en este cas Negreira. Gaspar va ser president del Barça del 2000 al 2003 i va ser a partir del 2001 quan el club va començar a fer pagaments a Enríquez Negreira fins al 2018. La quantitat total, 7,3 milions d'euros.
Tanquem la informació relacionada amb el Barça. Ja hem dit que demà els blaugranes juguen contra el Mallorca, però és que demà també juga el Girona. Els de Michel visiten el Sánchez Pizjuán per jugar contra el Sevilla, Eduard Solà.
En el primer partit després de la lesió de Ter Stegen i altre cop en Gazzaniga sota els pals, després de dos partits a la banqueta, Michel ha dit aquest matí que no ha parlat amb l'argentí.
Ara no he parlat en casa ni blat en aquest sentit. Hem perdut un jugador molt important per a nosaltres, és la realitat, i ara la competència fa que altra ha d'ocupar aquesta posició. Quan Gazzaniga ha jugat de titular i Pau López no jugava o no jugava Livakovic o no jugava Blat o no jugava Juan Carlos, era el mateix, no anava donant explicacions a tothom.
Michel no ha amagat que està mirant algun porter a l'atur per completar la porteria amb Gazzaniga i Krapitsov. Reconeix que li agradaria tenir coberta alguna posició més, com la de lateral esquerra, però que té alternatives per suplir Àlex Moreno, a qui fa una setmana que la setmana que ve li farà més proves, però que entén la situació del club amb el límit salarial i que amb la plantilla que li ha quedat en té per aconseguir la permanència. De cara al partit de demà al camp del Sevilla, un rival que té un punt menys a la classificació, Michel té les baixes d'Àlex Moreno, Ter Stegen i Unahi, a qui li queda una setmana o dues més.
Barça i Girona juguen demà. L'Espanyol no jugarà fins dilluns en el partit que tancarà la jornada al camp del Villarreal. I avui, Sergi Andreu, hem sentit un dels davanters de l'equip blanquiblau, el veterà Quique García.
Que té clar que després de 5 jornades sense guanyar, l'equip ha de tornar a dominar les àrees. Ell, com a davanter, fa autocrítica i reconeix que els cal més fluïdesa.
No podem sentir les declaracions de Quique García.
Per cert, un apunt més encara en clau blanquiblava. El club ha anunciat que Marco Otero serà el nou director tècnic de l'Espanyol, és a dir, el responsable de supervisar l'estratègia de formació de jugadors i les metodologies formatives del futbol base perico.
D'aquí a 11 minuts seran les 3 de la tarda. Fem una pausa i després...
L'11 de setembre, quan es vesteix de gala i quan la gent anima...
El Pons Lleida d'Hoquei Patins busca una nova Final Four.
Catalunya migdia. La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 7 i 8 de febrer Carmen.
Una dansa contemporània intensa i internacional, coreografiada per Enric Gasa, de la mà de la Factoria de Dansa i l'Innsbruck Winter Dance Festival.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
El 13 de febrer és el gran dia per tots els que estimem la ràdio. Per això, durant 9 anys, hem celebrat el Dia Mundial de la Ràdio venint amb tu. Ens has obert les portes de casa, del teu negoci...
Jo crec que és aquí.
Sí, sí.
Aquest any també vindrem amb tu, però serà diferent. Celebrarem el Dia Mundial de la Ràdio arreu del país.
Tàrrega, Girona, el Vendrell, Torelló, Tarragona, la Seu d'Urgell...
De nord a sud.
D'Atenes, l'Hospitalet de Llobregat, Móra la Nova, Olius, Barcelona...
I serem tots els de la Ràdio Nacional de Catalunya, repartits durant tot el dia.
Catalunya Ràdio, Catalunya Música, ICAT, 3CAT Info.
I a les 7 del vespre ens trobarem a la gran festa final, a Manresa.
El 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Venim amb tu. Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Només els més ràpids gaudirem d'ofertes increïbles al Corte Inglés. Un 15% de descompte addicional en electrodomèstics de marques com Hisense, Beko, Philips, Dyson, LG i De'Longhi. Són així les ofertes límit. Tan sols fins al 8 de febrer a la botiga web i app del Corte Inglés.
Brutal, de veritat.
Per mi és un sí.
Lo teu no s'aprèn, es porta a l'ànima.
El nivell d'eufòria puja. Ara sí que va de debò.
El concursant que ha de seguir una setmana més eufòria és...
Qui serà el proper eliminat?
La veritat és que ha sigut molt emocionant.
Eufòria. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Tens una empresa que mira endavant, que innova, creix... i s'obre a nous mercats. Amb el préstec ICF Eurocrèdit tens fins a 10 milions d'euros a 15 anys. A partir d'Euribor, més 0,25%. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció. Cofinançat per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 8 minuts seran les 3 de la tarda. Parlem ara de bàsquet, perquè el Barça visita la pista del Baskonia a l'Eurolliga, amb l'objectiu clar de recuperar la victòria després de 4 derrotes consecutives. Els Blaugrana, Ernest Macià, s'aferren al que ja van aconseguir en la primera volta contra l'equip basc.
Doncs sí, no sé si recordes, Òscar, que va ser un dels partits més increïbles. El Barça va guanyar 134-124 en 3 pròrrogues i bé, en aquell partit es van batre 2 rècords. Els de punts anotats per un equip, el Barça, que en va fer 134, això va ser el 23 de desembre, per tant fa relativament poc, i el de punts totals del partit, que doncs bé, la suma dels dos equips fa 258 punts, superant el rècord anterior del Madrid, justament, per només 2 punts. Per tant, un partit entre dos equips que tenen molts punts a les mans. És veritat que el Baskonia està sense pràcticament opcions de play-off i molt poques de play-in, però hi ha un jugador sobre el qual tots els focus estaran posats. Kevin Panther, que al Palau Blaugrana, en aquest partit que deies, va fer 43 punts.
Vam mostrar capacitat de sobreposar-nos a les adversitats. Vam anar per sota tot el partit, vam demostrar molt caràcter, molta adherència al partit. Cap dels dos equips ens vam rendir i nosaltres vam ser capaços de forçar 3 pròrrogues. Per tant, d'aquell partit de la primera volta n'hem d'extreure, pel que vingui a partir d'ara, aquesta fe i aquest control.
I tot i que a priori un Baskonia-Barça tingui com a favorit el Barça, perquè el Barça ara mateix està a una victòria del segon classificat, el cert és que al País Basc el Barça se li entrevessa 4 derrotes als últims 4 partits. Per tant, un partit aquest vespre més difícil del que sembla.
És la crònica de l'Ernest Macià, que ha estat observada o, de fet, escoltada atentament per un espia que tinc aquí a l'estudi. Ho ha fet bé, Lloberes?
L'ocupa, l'ocupa. Home, sí. I això. Ei, no, el Macià, com a Bonjan, no recorda que porten 4 partits seguits, però bé, bé, bé.
4 partits seguits sense guanyar.
Sense guanyar, sense guanyar, que això ja en parlarem a la Transvi. Transvi, eh? Ho hem dit o no?
Sí, ho ha dit, Macià. Ah,
això no ha estat el cas. Ei, Macià, una salutació.
Tenies els cascos posats, he dit que el Barça porta almenys a Vitòria 4 derrotes seguides. Bé, i a més, aquests 4 que dius ara, eh?
S'han posat els auriculars només quan he vist que et saludava, per tant.
Això, llavors ha arribat tard, arribat.
Ho havia dit, ho havia dit.
Molt bé. Gràcies, Ernest.
Que vagi bé.
Avui, doncs, bàsquet, de demà, en vol. El Barça disputa la Copa d'Espanya, la primera competició després de l'europeu que disputen els 4 millors equips de la primera volta o del Serra.
I que des de fa 3 anys substitueix l'antiga Copa Sobal. Enguany, la Copa d'Espanya juga a Telde, Gran Canària, i el Barça hi arriba amb l'objectiu de revalidar per tercera vegada el títol que ja ha aconseguit els 2 primers anys. Demà jugaran les semifinals, la primera entre Logroño i Valladolid, i més tard, a 7:15, la segona entre el Barça i el Bidasoa a Dirun. Tot i que surten novament com a favorits, el tècnic del Barça, Antonio Carlos Ortega, no se'n refia gens ni mica, i més tenint en compte que és la primera competició que jugaran després de l'europeu de seleccions.
Bueno, tenemos un título aquí enfrente que si yo me pongo en el papel de alguno de los que se enfrentan con nosotros, pues es un título donde deberían o tienen que poner toda la carne al asador, porque es donde te pueden pillar, ¿no? Después de tanto tiempo separado nosotros, ¿no?
Ortega, per cert, ha confirmat per primera vegada en públic que Dick Amem acabarà aquesta temporada com a capità de l'equip, però la pròxima, que serà l'última, abans de marxar al Fuchs de Berlín, ja no ho serà. El francès s'ha compromès amb l'equip alemany a partir del juny del 2027.
Més coses. El Pons Lleida juga demà la tornada dels quarts de final de l'Eurocup d'hoquei patins, l'antiga Cers, amb 2 gols de renda davant del santjoanense portuguès. Els de la Terra Ferma busquen la seva 7a Final Four, Montserraia.
50 minuts separen el Lleida llista d'aquesta fita i per demà s'espera una altra nit històrica a l'11 de setembre de la capital del Segrià. Cap equip té 6 classificacions per a la final a 4 de la segona competició europea d'hoquei i el Lleida ja busquen la 7a. Malgrat el 2-4 a favor de l'anada jugada a la pista portuguesa, Edu Amat, l'entrenador del Lleida, té clar que caldrà una nit de supergala a l'11.
L'11 de setembre i les nits europees són algo especial, són algo molt bonic. L'afició sempre respon i l'únic que demanem és que aquesta vegada no sigui diferent. Per molt que vinguem amb un resultat, amb 2 gols d'avantatge, serà un partit dur. És convençut que els portuguesos tindran el seu moment de dinàmica positiva i aquí és on més que mai necessitem l'afició, no? Que sentin que juguen fora de casa, si més no, no sentin còmodes.
El partit Pons Lleida Sant Joanense, quarts de final tornada de la Europe Cup d'hoquei patins, es juga demà a 9:15 del vespre. El lema del club és Nit màgica a l'11 per seguir escrivint més capítols irrepetibles.
El patinador català Tomàs Guarino ha aconseguit els drets d'autor de totes les músiques que utilitza en el seu programa curt i, per tant, no haurà de canviar la seva rutina als Jocs Olímpics d'hivern. Això serà dimarts. Però aquest diumenge, la primera catalana a debutar als Jocs Olímpics de Milà Cortina serà la rider Nora Cornell.
La gironina farà 2 proves en snowboard, el Biker, on fa només un salt fent un truc, i l'slope style, on ne fa diversos i s'avalua el conjunt. Diumenge, a 8:15 de la vesprada, fa les qualificacions de la primera prova. L'objectiu està clar, i recordeu esta expressió, es diu planxar bé.
Per mi, fer-ho bé seria arribar de peu a baix i no caure. Sobretot, l'objectiu és planxar, que ja a vegades es dona per suposat i no és feina fàcil. I ja deixarem que els jutges valorin el meu treball.
Els Jocs s'inauguren avui en una cerimònia en el Giuseppe Meazza, San Siro, ja tenen una polèmica, si més no surrealista, Òscar. La vigilància que l'AMA, l'Agència Mundial Antidopatge, farà sobre la competició masculina de salts d'esquí, després que el diari alemany Bild assegura que alguns saltadors s'injecten una substància que no està prohibida, que és l'àcid hialurònic, però que ho farien en els genitals perquè això augmenta lleugerament el tamany i, per tant, augmenta també el traje que porten en un 5% més de superfície. I això dona un avantatge aerodinàmic i, per tant, se vola més. El director general de l'AMA, Oliver Nigli, ha explicat a la BBC que a hores d'ara no tenen cap indici que això siga així, però que estaran al cas per veure si està relacionat amb el dopatge. També ha deixat clar que, de moment, no aborden altres mitjans no dopants per millorar el rendiment.
Doncs hi ha dopatges i dopatges, però d'aquest no n'havíem sentit a parlar mai. Àcid hialurònic als genitals masculins. Molt bé. 1 minut per les 3. Com cada divendres, volem fer una recomanació des de la redacció d'Esports. Avui, Eudald Serres, qui ens la fa? Quina és la que ens fas per aquesta setmana?
I m'examinaràs, perquè és la Super Bowl, que juga la matinada de diumenge a dilluns. Enguany la jugarà New England Patriots, l'equip que l'ha guanyat més vegades a la història, juntament amb Pittsburgh Steelers, 6 vegades, davant Seattle Seahawks. Una Super Bowl amb una mica de morbo, perquè aquests dos equips ja es van enfrontar a l'edició del 2015 i els Patriots es van endur el triomf després d'interceptar una passada dels Seahawks als últims segons que hauria donat la victòria als de Seattle. Ara les apostes són, diuen els de Seattle, els que surten com a favorits.
Clarament favorits.
Green Day actuarà a la cerimònia d'obertura. Bad Bunny, actuació estel·lar a la mitja part. Les entrades baratetes, entre 6.000 i 10.000 dòlars.
No em va bé, ara. En tot cas, si es compleixen la lògica, els Seattle Seahawks haurien de ser...
Aprovat?
Haurien de ser els guanyadors, però veurem, perquè en l'esport ja se sap. Amb tot plegat hem arribat a les 3 de la tarda.